Aquí comença Onda Libre.
Contrabanda, al 91.4 de la FM, això és Onda Libre. Podeu escoltar-nos a través d'aquí, del 91.4, o també des d'internet a www.contrabanda.org. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres de tres maneres. A través del telèfon en directe, 93-317-7366, a través del correu electrònic, ondalibre1917@yahoo.es i el blog del programa www.espaialliberat.wordpress.com. Ja sabeu que el nostre horari és els diumenges de 12 a 2 de manera quinzenal.
Drop it. dropping some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, king of the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell was since when y'all niggas know me to fail. Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Or shots. And if you with me, mama, rubble your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers, that's born the clock. No mama be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustle's still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, extra name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for y'all.
Doncs com ha dit la companya, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. En aquest diumenge més en directe a Onda Libre, el 91.4 de la FM, de Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada, que ja fa 19 anyets. Ja sabeu, ara és quincenal i hem tingut tot un parón a Onda Libre que ens ha cobert quasi bé totes les vacances de Nadal, que esperem que hagin sigut profitoses per agafar energies per al segon semestre, diguem així, de l'any, entenent el curs polític o alguna cosa així, eh? Doncs això, avui reprenem el programa i el reprenem amb els continguts tradicionals que hem vingut fent al llarg d'aquest any de ràdio, que és Moviment Obrer Català. Podem fer una mica de memòria on ho vam deixar l'últim, on vam fer un esment a la cultura, però bueno, com a tema més important ho havíem deixat en la qüestió de la Primera República, no?
Sí.
Havíem acabat, havíem explicat com havia anat tota la Primera República, els esdeveniments polítics i fets històrics, com si diguéssim, més importants. I avui doncs, farem també una mica d'esment a Primera República, però entrarem en el tema de la restauració.
Mm-hmm. Bueno, últimament vam estar uns quants programes tirant molt endavant en períodes històrics, no? Hem anat avançant. Ara fa uns programes que ens havíem parat més detingudament i ara pues, tornem a arrencar cap endavant i parlarem de restauració. Com és un període molt llarg, ho hem volgut dividir en unes quantes parts i ara parlarem una mica, si ens dona temps, fins a la pèrdua de Cuba, el 1898.
Sí, és cert. La restauració és un període d'una estabilitat política per dalt, em refereixo a nivell governamental, parlamentari, bueno, en el fons de domini de les oligarquies tradicionals de l'estat espanyol, que cobreix un període de temps molt llarg, que podríem situar des del 74, no? Més o menys,
sí.
Quan, més o menys no, des del 74...
Des del cop d'estat, sí.
Des del cop d'estat de...
De Pàdua, no?
Pavia, del general Pavia.
Ai, és que era així de memòria.
El 74 i el que se'n diu la restauració borbònica fins a la proclamació de la Segona República ja al 31, però del segle XX, o sigui, el 1931.
Sí, sí, és un període molt llarg que també, per el que hem pogut consultar, a vegades els llibres d'història parlen una mica de puntetes, bueno, els llibres, i també a l'institut o els estudis que hagueu fet, és un període que es passa molt així, és molt extens, però sembla que, no sé, nosaltres tenim les nostres pròpies teories de perquè és un període tan ignorat,
sí.
I és tan interessant, no? Potser per un cert paral·lelisme amb l'època actual. No sé,
bueno,
ho llancem a l'aire i després al final del programa
exacte.
Podem comentar.
Sí.
Perquè ja veureu que us sobtaran moltes coses que sembla que estiguem parlant de l'actualitat i estem parlant del 1880, per exemple.
Podrem establir el que tu dius, molts paral·lelismes. Jo trobo que, ho he dit abans, és una època de suposada de relativa estabilitat pel que fa al funcionament polític del sistema, del règim. Tot i que m'ha faltat dir que en la base, evidentment, el moviment obrer, les classes populars i subalternes continuaven, diguem, en moviment, en efervescència, en organització.
Bueno, les classes organitzades sí, però la classe obrera en general va sofrir un retrocés de drets i de llibertats brutal.
Mm-hmm. Sí. Sí, sí, no, però em vinc a referir que, evidentment, això no volia dir que si per dalt no hi havia transformacions ni avenços, per baix la cosa estigués tan parada com per dalt.
Sí, sí, sí.
Sí que és cert que, diguem així, abans d'aquesta tesi de quins paral·lelismes es poden establir amb l'actualitat, el que sí podríem dir com una primera tesi per explicar el que és la restauració borbònica per la gent, no?, que ens està escoltant, es comença a fer una idea, el que tenim que entendre la restauració borbònica és com el triomf de la contrarrevolució.
Uh-huh.
El triomf de la contrarrevolució respecte a les esperances i a, diguem així, les ànsies de canvi que havia representat la Primera República.
Bueno,
no sé si estàs d'acord amb aquesta tesi, no?
Sí, sí. I, bueno, pels qui no estiguin tan familiaritzats amb el tema de la història o no han escoltat els programes anteriors, una menció molt breu, que la Primera República, perquè a vegades es confon una mica una amb l'altra, és la que va ser proclamada el 13 de febrer del 1873 i que només dura 11 mesos.
Uh-huh.
11 mesos en els que passen moltes coses, però és una revolució... és una república curta que acaba de manera violenta, entre cometes, amb un cop d'estat.
Uh-huh. Bueno,
no?
Curta, sí. Però intensíssima en aconteixements.
Sí, sí, sí.
Vull dir, quan vam parlar de la Primera República, que per qui ho vulgui consultar, prometem que estarà penjant dintre de poc en el nou blog WordPress del programa i allà podrà escoltar-ho i recuperar-ho.
Mm-hmm.
Doncs això, en l'anàlisi que havíem fet de la Primera República, vam parlar sobre el tema del cantonalisme i dels problemes que va tenir els republicans, que eren qui tiraven endavant tot aquest projecte, doncs per tirar endavant les reformes administratives, de depuració de l'exèrcit, reformes econòmiques, agràries, etcètera, etcètera, que són les pròpies d'una revolució democràtico-burgesa, que no deixava de ser aquest l'objectiu últim dels que van proclamar la República. Però jo crec que el que ens va faltar és explicar la política del moviment obrer que en aquell moment estava duta a terme o representada a l'estat espanyol per la Federació Regional Ibèrica, secció de la Primera Internacional, i que aquí tenia la seva majoria els vacuninistes. Cosa que també vam veure en un altre programa, tot el tema de la implantació de la Primera Internacional a l'estat espanyol i la diferenciació entre la Federació de Madrid, de tendències més marxistes, i tota la resta d'Andalusia, Llevant, Països Catalans en general, tot, era més de la tendència aliancista, que se li deia, o vacuninista.
És potser on comença la dicotomia aquesta que segueix al llarg de tota la història entre... vacuninistes i marxistes, no? Pot ser? O...
A veure, sí que és cert que la Primera Internacional, en els congressos de la Haia...
És on
i a
es produeix la divisió,
es produeix
sí,
la
no?
divisió.
Més política.
Però també sí que és cert que a nivell de l'estat espanyol i de Països Catalans en concret, per el paper que van jugar en totes dues repúbliques, aquesta divisió i aquesta estratègia diferenciada entre anarquistes, vacuninistes, autònoms, llibertaris... ho faig a posta, de dir-li tants noms, perquè...
No, però no sé, vull dir que ara parlarem també del naixement del nihilisme, d'individualisme, moltes corrents dins l'anarquisme, no?
Sí, en el fons tots veuen més o menys dels mateixos pressupòsits teòrics que, diguem així, li donen cos a totes aquestes corrents, però sembla que en el moviment llibertari doncs, hi ha una reproducció de noms que venen a referir-se al mateix. Bueno, doncs això, hi ha una estratègia, una estratègia que ara veurem respecte a lo que va ser la Primera República, diferenciada del, diguem així, d'una participació més política per part dels grups marxistes, que la Primera República es dona i és que la Segona República es torna a reproduir. Uh-huh. Es torna a reproduir. Per això... Diem que en el tema de la Primera República dona molt de sí, i el tema de la restauració ja veurem que també per establir paral·lelismes amb el que és l'època actual o èpoques molt recents i encara d'una importància històrica molt important per nosaltres com poden ser la Segona República. Això és el que veurem avui.
O la Guerra Civil, no? També.
Clar, perdó, havia dit Primera...
La Segona República.
Segona República i, clar, la Guerra Civil. Bueno, doncs una mica això és el que veurem avui. Causes de la derrota de la Primera República, però des del punt de vista de la política duta a terme per el moviment obrer o les accions dutes a termes pel moviment obrer. Una introducció de lo que va suposar la restauració i intentar arribar fins al 1898, que és la caiguda de les últimes colònies de l'imperialisme espanyol.
Que no és que s'acabi aquí la restauració, però és on hem posat nosaltres un tope, perquè la veritat és molt llarg i dona per molt, i seguirem amb aquest tema.
Quins altres períodes podríem arribar a establir dins de la restauració?
Bueno, vam comentar una mica com ho podríem fer...
Des del 1890 fins al 1898 i després fins a del 98 del segle XIX fins a la dictadura del Primo de Rivera, que és 1920-1923, i després...
Això que arriben al fin de cicle, o siècle, com es diu?
El fin de cicle.
Sí, en molts llibres ho he trobat així en francès. Que elegant.
Potser és el fi d'un cicle, perquè és l'avançada, diguem, de la proclamació de Segona República. Tot
el canvi de segle, vaja, fins als anys 20.
Agitació, convuls, del 23 fins al 31. I dic convuls perquè són els anys del pistolarisme, els anys de l'auge, un altre cop, de l'anarcosindicalisme, etcètera, etcètera. És també és una període molt rica en ensenyances històriques, no?
I després, des de Primo de Rivera fins a la proclamació de Segona República, no?, segurament.
Exacte.
Però també volíem parlar de tot el tema de Renaixença i la febre d'or.
Sí, pel cas més concret de Catalunya,
sí.
A veure si en programes de més endavant, potser la restauració l'anirem dividint per blocs i bueno, ja arribarem, tenim programes sí, sí. per endavant. I sí que és cert que una ens agradaria parlar concretament del que va suposar aquesta contrarrevolució triomfant, que per mi és la restauració, per nosaltres és la restauració, en el cas de Catalunya i que va donar terme o lloc a 1. La Renaixença, que no deixa de ser, diguem, l'esclat cultural de les classes dominants segures de si mateixes, una vegada que ja havien, diguem així, agafat de nou les regnes del poder estatal, i el gaudi sense fre dels seus propis beneficis, que és l'especulació que es viu amb l'anomenada febre d'or, que és tot un moviment, però res, són dos anys, 80-81, on hi ha un enriquiment brutal, un arrauxament, una disbauxa de les classes dominants a Barcelona, sobretot, que aporta una de les fallides financeres a l'any 81 més importants de la història d'aquest país.
Una mica rotllo Charleston, no? La imatge aquesta de...
Sí, com uns feliços anys 20 per la burgesia d'aquí. Sí, sí.
Serà divertit tractar aquest tema.
El Narcís Oller en parla molt d'això i també establir paral·lelismes. Jo crec que si alguna cosa important o un dels objectius que teníem a l'hora de fer tots aquests programes en clau històrica era treure'n el màxim d'ensenyances per l'actualitat, no? Uh-huh. I d'aquí també se'n poden treure molts paral·lelismes amb casos de burgesia decadent, com si diguéssim, en casos com el senyor Millet.
Sí.
És a dir, Millet i Febre d'Or...
Passaven no... aquestes coses, no?
Jo crec que Millet, casos com el Millet i Febre d'Or no estan tan lluny.
Febre d'Or i febre immobiliària, no?
Exacte. Sí. I canvis de cicle polític i, bueno, totes aquestes coses que d'alguna forma sembla que la història es vagi repetint cíclicament, però que en realitat forma part del mateix, diguem així, sistema econòmic que reprodueix els mateixos cicles, no? És com en l'època feudal, que totes les revoltes quasi es podien, o totes les convulsions socials podien medir-se pel ritme de les collites, bones o dolentes, i en el cas del capitalisme...
Les collites capitalistes, d'acumulació.
D'acumulació, exacte. Les crisis d'acumulació capitalistes també van explicar, no? És un, bueno, el mode de producció explica també els cicles interns. Bé, hem fet una introducció prou llarga,
sí,
no?
Sí, massa i tot. Però volia comentar, abans que comencessis ja en matèria... del teu tema, pels no iniciats en història, que es diu restauració perquè va ser la restauració de monarquia un altre cop després de la república, la restauració borbònica, que suposo que us sona, no? Un rei muy campechano, tal.
Sí, una restauració borbònica, bueno...
Sí.
La restauració borbònica. Només... Aquí no li sonarà després de Franco, no?
Ho deixo aquí, aquesta puntualització.
Molt bé. Doncs anem amb una pauseta i comencem amb el tema.
Keep on lying. So why you wanna put me down? You keep on lying. wind blowing through the street.
Bé, doncs, com havíem dit, anem amb aquest apartat que té a veure amb explicar el fracàs de la Primera República, però des d'un punt de vista de moviment obrer, és a dir, d'explicar quines van ser les polítiques dels representants o autonomenats representants del moviment obrer en aquell moment, que eren els agencistes de la Primera Internacional a l'Estat espanyol, aquells que tenien la majoria de representació a la Federació Regional Ibèrica, que eren els bakuninistes. Ja havíem explicat, ara no és qüestió d'entrar-hi de nou, com havien arribat a ser majoria els bakuninistes a la Federació Regional Ibèrica, i una mica tampoc explicar quines van ser les polítiques del govern de la República que no van poder ser reeixides per poder tirar endavant el projecte republicà. Ja dic, torno a repetir-ho, ara ens centrarem únicament a la política obrera en època republicana, i nosaltres ho hem titulat així, la política obrera en època republicana, crònica d'una mort anunciada. Al llarg de la nostra explicació anirem anunciant una sèrie de tesis també, que repetirem en la conclusió, per, diguem d'alguna forma, anar significant tots aquests fets històrics i totes aquestes decisions que van prendre el representant de la Primera Internacional respecte al període o al fet republicà. Les tesis aniran en un sentit, no tan sols tenen l'objectiu, no tan sols de criticar el que es va fer en aquell moment, i dic criticar, perquè serem molt crítics amb l'actuació dels bakuninistes durant la Primera República, sinó també intentar establir el màxim de paral·lelismes en períodes posteriors, i evidentment ens referim a l'altre gran moment d'intervenció a la lluita de classes dels anarquistes a l'Estat espanyol, que va ser Segona República, Guerra Civil. Bé, doncs comencem a situar-nos històricament en el moment de proclamació de Primera República. Havíem dit l'any 73, exactament la data, me la pots tornar
sí,
a recordar?
Sí, el 13 de febrer del 1873 es proclama la Primera República.
Bé, doncs ja tenim una data concreta, és el febrer del 73. I clar, quan es proclama la Primera República, institucionalment o formalment es convoquen a Corts Constituents. Les Corts Constituents és un nou Parlament que té la potestat d'autoconvocar-se mitjançant unes eleccions, i que els membres d'aquest Parlament que sorgeixin d'aquestes noves eleccions hauran de redactar una Constitució, que serà la nova Carta Magna que regirà els principis rectors d'aquell nou estat o la nova ordenació política de l'estat. Val, aquest és un procés moltes vegades repetits en altres moments històrics. Segona República ho faran igual, i fins i tot a la transició democràtica es farà igual. És a dir, hi ha una autodissolució de les Corts franquistes, es convoquen unes eleccions a Corts Constituents, que seran les que, a partir d'una comissió redactora, votaran la nova Constitució. Aquest és un procés que no només afecta l'estat espanyol, sinó en altres països funciona sempre de la mateixa manera. Doncs ens trobem en el 73, en aquesta convocatòria de Corts Constituents, i davant d'aquest fet, diguem així, constitutiu, cabdal, per entendre el procés republicà, podem començar a analitzar quina va ser la política obrera duta a terme pels bakuninistes. Els estatuts de la Primera Internacional i els acords presos al Congrés General de la Haia de 1872 que són els de la Internacional, val? Aquella Internacional, no que, que plegava encara marxistes i anarquistes, no aquella Internacional que després faran cadascú pel seu costat, és a dir, els anarquistes bakuninistes a Suïssa, em sembla, a Ginebra, posteriorment, i els marxistes o majoritaris dins de la Internacional continuaran amb uns altres congressos. Hi haurà una divisió, aquesta scissió ja la vam explicar també en aquell programa on vam parlar de la Primera Internacional. Doncs ara no, ara existeixen uns acords suposadament compartits per tothom, no hi ha aquesta scissió encara, i aquests estatuts i aquests acords del Congrés General de la Haia i de la Internacional apostaven per la participació política de la classe treballadora. Aquesta participació política contradeia els principis bakuninistes. Era una participació política que s'havia guanyat gràcies a una altra majoria, la majoria marxista dins de la Primera Internacional. La seva solució és una solució que tots aquells que tinguin una mica d'interès històric o provinguin d'aquestes corrents ja els hi sonarà, perquè històricament després es tornarà a fer. La seva solució va ser inhibir la Internacional. Ells, com a representants de la Internacional a l'estat espanyol, per tant, parlaven en nom de la Internacional. Era inhibir-la de pronunciar-se per cap formació política ni per cap programa polític concret que es presentés a les eleccions a Corts Constituents, i això sí, permetien que individualment i per respecte a la seva autonomia, els internacionals podien afiliar-se o votar l'opció política que volguessin.
Però la Internacional en si no es podia posicionar, no?
Exacte. La Internacional, els representants de internacionals dels treballadors, no podia pronunciar-se, però els seus membres individuals podien anar a votar i fer-se del partit polític que volguessin. Això és un paral·lelisme molt evident a l'actitud que va tenir la CNT,
Federico Montseny,
el 31 i el 36, sobretot en la qüestió de la Front Popular i en les primeres eleccions i les eleccions a ajuntaments que van dur a terme la proclamació del 31. Més que res perquè les actituds dels anarquistes i les seves estratègies no han variat en el temps. És a dir, es fan el 73 i es torna a repetir el 31-36. És important, ja ho hem dit, que aquesta serà una de les nostres tesis, fer la crítica analitzant aquests dos paral·lelismes i el fet que l'estratègia anarquista s'ha perpetuat o es va perpetuar en el temps. Els plantejaments actuals tampoc els conec tant, no sé si han variat o continuen en aquesta mateixa lògica de permetre als seus afiliats votar o no votar, això ja no...
Si algun anarquista en sent, ens escolta, 93-317-7366, quina és l'estratègia actual?
Quina és l'estratègia actual? Bé, què suposa, què va suposar, què va suposar i què suposa, no? Per poder agafar aquestes ensenyances històriques. No és només hem de veure què va suposar en aquell moment, sinó què suposa encara ara en l'actualitat aquesta actitud. Se'n poden extreure dues conclusions d'això, o dues conseqüències. Suposa deixar la classe treballadora més nombrosa en aquell moment i conscient, és a dir, els obrers de Barcelona, per dir-ho clar, perquè en aquell moment hi havia tota la concentració industrial que ja vam explicar quan el tema de la revolució industrial i colònies fabrils i tal. Vol dir Barcelona i vol dir Alcoi, per exemple, València... també era un altre nucli obrer important. Bé, doncs aquells incipients nuclis obrers que estaven en la seva majoria adherits als plantejaments de la Primera Internacional, vol dir deixar la incipient classe treballadora i amb ella totes les classes populars a l'estat espanyol, sense consignes, sense candidatures obreres, sense programa tampoc, i deixar les portes obreres, deixar les portes obertes a que siguessin els partits burgesos, amb programa burgès, amb consignes burgeses, els que s'enduguessin els vots obrers que els tenien que portar fins a les Corts. Val? Aquestes són les dues conclusions. Tu, si, diguem així, t'inhibeixes de fer política, un altre te la farà per tu. I segurament al final la classe obrera acabarà votant gent amb un programa polític que li és aliè, que li és antagònic. En últim terme. Clar, d'aquesta manera, què va succeir? Que les Corts Constituents tenien un marcat caràcter de classe, antagònic, però gràcies a aquesta obra dels anarquistes. Aquesta era la gran incongruència, és a dir, van arribar, no van voler... O sigui, ells s'inhibien de fer política, no ho deien a la gent que qui tenien que votar i sota quin programa, però deixaven que lliurement votessin els partits burgesos, que arribaven a les Corts Constituents, començaven, diguem així, a fer la difícil estructura estatal, i llavors ells les criticaven. La criticaven per burgesa, repressora, etc etc. Bueno, són aquestes inconseqüències de l'estratègia comunista que anirem desglossant al llarg del programa i explicant. Aquesta política, aquesta tàctica de desarmar políticament el proletariat, ja ho hem dit, la van tornar a repetir a la Segona República, tot i que aquesta vegada els resultats van ser una mica millors i la gent va començar a votar Front Popular perquè hi havia altres alternatives polítiques dins del moviment obrer més articulades.
Bueno, i suposo que també l'experiència de Primera i la Segona República van servir d'alguna cosa, no? Va quedar alguna mena de memòria històrica o no?
Suposo que haurà quedat alguna memòria històrica. No ho sabem encara, això,
no? Perquè
això,
la història,
no?
També s'ha demostrat molts cops que...
Transició i tal, jo crec, bueno, sí, per mi la tesi més, més rotunda, podríem dir que Primera i Segona República el que tenen que demostrar és que la direcció del moviment obrer en un moment revolucionari no s'ha deixat en mans dels anarquistes. Però bueno, això, jo he davantat la meva tesi després, però la vull demostrar pels fets històrics, per explicar aquests fets històrics de la Primera República, i quan entrem a la Segona República ja en traurem unes altres conclusions que abonen aquesta tesi meva, meva personal, val? No parlo per mi. Així l'estat concret de la Primera República, que s'estava fent a partir de les Corts Constituents, queda intacte i en mans de l'enemic de classe. Aquell enemic de classe, burgès, que es presenta a les eleccions i no troba cap oponent obrer, no hi ha candidatures obreres, només hi ha les seves candidatures, doncs bé, arriba a l'Estat i comença doncs, a fer-lo a imatge i semblança dels seus interessos. Mentrestant, aquest estrat abstracte anarquista continua sent l'objecte de totes les seves accions i consignes. Aquesta és una qüestió teòrica que es reprodueix actualment també, i és aquesta crítica maximalista per part dels bakuninistes o dels anarquistes, llibertaris, autònoms, etc etc, de criticar les estructures en abstracte però mai entrar a concretar-les ni a fer accions concretes, perquè això seria entrar o caure en la taranyina del poder o una mica el raonament és aquest. Llavors, sempre es critica l'estat en abstracte, qualsevol mena d'estat. No importa el contingut que tingui, més o menys progressiu, o les contradiccions en què es pugui fer entrar i aprofitar-les per la classe treballadora a aquest propi estat. L'estat és sempre dolent, en tot moment, i segons i en tota composició de classe i fraccions de classe que hi hagi dins d'aquell estat. Bé, jo per mi establiria un paral·lelisme en aquesta consigna que es va donar, de no entrar a l'Estat, i és com un boxejador que llença cops de puny a l'aire. No el llença contra ningú en concret. Simplement, doncs, mossega, però no mossega en lloc, no? És com un gos que mossega, però no... dona queixalades, però no mossega en lloc. Bé, doncs, davant d'aquest excepcionisme polític i amb el temor de quedar-se endarrerit davant els fets de radicalització de la massa obrera, quan dic radicalització de la massa obrera, és que al final la classe treballadora volia participar d'alguna manera concreta en el procés republicà, els bakuninistes de la Primera Internacional opten per una acció concreta, i aquesta és la vaga general revolucionària. Aquesta és la segona, diguem, gran estratègia, o la gran estratègia dels bakuninistes durant la Primera República, la vaga general. Si per un costat tenien aquest abstencionisme basat en la denúncia a l'estat abstracte, la segona és aquesta vaga obrera que respon als següents objectius, o té, diguem així, les següents fases, val? I explica tota l'estratègia de vaga revolucionària per part dels anarquistes. Un bon dia els obrers fan vaga en massa, tant per gremi o per sindicat o, per què no, a nivell nacional i fins i tot internacional. Hi ha un dia que es decideix, fem tal dia, fem la vaga obrera revolucionària. Val, tots en massa. Davant d'això, les classes posseïdores poden fer dues coses: resistir com a màxim un parell de setmanes, perquè el no tenir, diguem així, mà d'obra aquí a explotar, ells es queden sense capacitat d'aguantar i sense reserves, diguem així.
Però llavors té que ser a nivell mundial, no? Perquè si no portarien aquí un avió de xinos.
Sí, sí, jo crec que la idea dels bacuninistes o dels anarquistes en general és aquesta vaga obrera internacional i solidària i de cop, un dia tal, pam, es planteja. Vale. O l'altra és passa a la reacció, a la contrarrevolució violenta. És a dir, les classes posseïdores, sí, sí, passin a l'acció i intentin reprimir aquesta vaga. Cosa que serviria per justificar l'enderrocament violent de l'estat capitalista per part dels treballadors en armes. Val? O sigui, justificaria, diguem així, l'ofensiva o la resposta armada obrera. Val? Aquest obrer vaguista, ara en armes, després de l'atac dels capitalistes, el dia següent d'haver vençut a la burgesia, i el seu estat, evidentment, instaura el cel a la terra. Val a dir la federació lliure d'individualitats autònomes. No, el títol és graciós, no? Federació lliure d'individualitats autònomes. Però, bueno, una mica resumeix l'ideari. Aquesta és l'estratègia de la vaga revolucionària dels bacuninistes a la Primera Internacional.
Pues semblen paraules d'avui dia, eh?
I em sembla que va bastant pels trets del que seria una estratègia revolucionària en el dia d'avui. Ara estem parlant molt de principis, eh? Bé, evidentment, això... Aquesta mateixa tàctica se li poden oposar una sèrie d'objeccions, bastant evidents, en si mateix. És que aquest idealisme, aquesta abstracció, és quasi criminal, per part dels bacuninistes i dels anarquistes en general. Aquesta tàctica de vaga general revolucionària, que ja portava fent a Europa des de 1848 i que havia començat amb el cartisme anglès, que és el primer sindicalisme que es dona dins del moviment obrer a nivell històric, és aquest cartisme, se li diu cartisme perquè volien una carta de drets i de principis pels treballadors i per aconseguir-ho, doncs, promovien una sèrie de vagues, no? Owen sorgeix de tot aquest ambient, bueno, ja ho vam veure una mica amb el socialisme utòpic, ho vam parlar encara que tangencialment, no? Però com els mateixos, aquesta tàctica de vaga revolucionària, els mateixos bacuninistes reconeixien aquest ja és el Congrés Escindit, val? De la Primera Internacional, el seu Congrés de Ginebra de l'1 de setembre de 1873, respecte a aquesta estratègia, els bacuninistes reconeixien que perquè una vaga general triomfés, havia d'haver-hi, primer, una perfecta organització obrera, i segon, una bona caixa de reserva, una immensa caixa de reserva. Vale, els mateixos ho reconeixien. Vale, com ho fem, això, en el nivell concret? Deixem-nos d'extracció.
Caixa de reserva vol dir diners guardats, no?
Clar, que els obrers haguessin fet una bona caixa de reserva. Exacte, aquesta és la paraula exacta.
Sí.
Caixa de resistència. Ara bé, la pregunta seria... com aconseguir això?
Clar, perquè si es deixa de produir, es deixa de produir per tothom.
Per tothom.
Pels mateixos treballadors.
També pels mateixos treballadors. Ara bé... La pregunta és, la pregunta que podem fer davant d'aquesta estratègia és com aconseguir això, com aconseguir aquesta acumulació de forces, perquè no deixa de ser una acumulació de forces en el camp obrer, val? A favor dels obrers, si l'aparell de l'Estat, l'aparell real, el concret, l'aparell de l'Estat, aquell que en últim terme són homes armats que disposen de llocs on empresonar els altres. Val? Això és l'Estat en últim terme.
Mm-hmm.
És violència organitzada, l'Estat. Doncs tu has deixat... Com pots aconseguir aquesta acumulació de forces que duguin a terme una vaga general revolucionària quan l'aparell de l'Estat concret roman intacte en mans de la classe política burgesa gràcies a l'abstencionisme polític? Aquest és un. No? Vull dir si tu has deixat que la burgesia accedís a l'Estat, a l'aparell de l'Estat, sense cap mena de contratemps i sense tenir que respondre en cap àrea de poder a un interès més o menys progressista...
Sí, sense tenir cap desgast previ.
Sense cap desgast previ... se't farà bastant difícil. Això per una banda, val? I això és, diguem així, una conseqüència negativa de l'extensionisme polític. I la segona pregunta és si realment cal una vaga general revolucionària en el moment en què s'han reunit les condicions de fortalesa organitzativa per dur-la a terme. No seria millor llançar-s'hi ja directament a la conquesta del poder?
Home, és que si els obrers estan tan conscienciats com per fer una vaga mundial... que, pues, que vagin directament, no?
Si hi ha una organització...
A tomar la Bastilla.
Exacte. Si hi ha una organització obrera forta i la Caixa ja han reunit, diguem així, amb tota l'organització que això suposa i la conscienciació obrera que això suposa, una Caixa immensa per poder resistir la vaga, perquè no llencen directament a prendre el poder. Per mi això l'únic que fa és explicar una vegada més que l'anarquisme és pura extracció de la realitat concreta, val? Oportunisme petit burgès i lasciva pels interessos de, reals de la classe treballadora, val? O sigui, amb aquesta abstracció de la realitat concreta i de fer-se anàlisis polítiques i de, sobretot la qüestió del poder, aquí totes les anàlisis anarquistes fallen en aquesta qüestió. La qüestió del poder, diguem així, els hi fa entrar en unes contradiccions brutals. Els hi farà entrar en contradiccions ara a la Primera República i amb la Segona República el mateix. Bé, doncs, tenim aquí plantejada quina va ser l'estratègia dins del moviment obrer per part dels internacionalistes bakuninistes a l'estat espanyol. I era una estratègia que la van voler dur a terme abans que recolzar qualsevol solució obrerista o federal que pogués venir de mans dels republicans progressistes representats a la figura de Pi i Margall. Pi i Margall era la solució de la burgesia que podia arribar a pactes amb els obrers, val? I bueno, i establir una reforma econòmico-administrativa i afavorir aquella burgesia més progressista i moderada, val? Que era la perifèrica.
Com un Lluís Companys d'època, no?
Exacte. No, no, 200% d'acord. O sigui, el senyor Pi i Margall és com una de Lluís Companys de l'època. Per cert, Lluís Companys, que va ser també en el seu moment marginat per part dels anarquistes també a la Segona República.
Bueno, tot això... i que era amic de Durruti, a nivell personal.
A nivell personal, sí, bueno, a nivell personal segurament era amic de tothom, però bueno, sí, sí. El que interessa aquí és parlar de, a nivell polític. Clar, pels anarquistes bakuninistes de Primera Internacional, recolzar les polítiques que dugués a terme el govern de Pi i Margall era tabú. Per què? Perquè això era reconèixer una iniciativa estatal i contravenia els seus sacrosants principis d'extensionisme polític. Millor tirar pel dret i recolzar, doncs, què? L'extremisme sabotejador des del punt de vista de construcció d'un estat i tal, sabotejador del cantonalisme. És a dir, per explicar la política obrera en el moment de la Primera República hem de diferenciar dos àmbits. El, diguem així, de mobilització de masses, on hi entra aquesta estratègia d'abstencionisme polític i vaga general revolucionària, i l'esfera més política, que tenia a veure amb model d'estat i de reformes i tot el tema aquest, que enllaça amb la qüestió del cantonalisme. És a dir, una nova construcció d'ordenació social. Llavors els anarquistes es van situar més en aquest cantó, en el cantó del cantonalisme. La banda del cantonalisme, que estava dut a terme per part dels republicans intransigents, que en un moment donat trenquen amb la burgesia, la part de la burgesia representada per Pi i Margall, i tiren endavant el seu projecte de cantonalisme.
Són els republicans federals, no?
No, els republicans federals són els de Pi i Margall.
Ah, vale.
Els intransigents són una secció esquerrana i ja explicarem la diferenciació, eh? Ara una mica més abastament. Més petit burgès, més radical, que vol un radicalisme liberal, un liberalisme més radical i que vol arribar a la desestructuració de l'Estat fins al punt dels cantonalismes. Per què els bakuninistes donen recolzament? Ho tornarem a repetir. Perquè s'adiu molt més amb el seu projecte autonomista, d'aconseguir les autonomies i tal. Bé, ja veurem on dur tot això, eh? Tot això, tota aquesta explicació de principis i tal, ja veurem que du a una desfeta absoluta i explica explica en bona part els fracassos de la Primera República. Bé, doncs tenim que l'estratègia completa de la Internacional Bakuninista a l'estat espanyol és la lluita de masses, vaga general i en el plenari polític recolzament al cantonalisme, com acabem de dir. Això volia dir llançar el proletariat de Barcelona, bàsicament, el proletariat obrer, a enfrontar-se a l'Estat amb mètodes d'atac individual al burgès, com no deixa de ser la vaga i sense armes. És a dir, perquè la vaga general revolucionària anava directament contra el burgès, els 3 o 4 industrials. En el fons tampoc estem parlant de tants industrials. 3, 4, 10, 15, 20, bueno, 200 famílies,
hem
no?
Hem de pensar que era una lluita també a una altra escala en aquella època, no? Vull dir que, com tu dius, que no havia tants industrials, no? Era fàcil anar a buscar allà els objectius,
sí.
Dic jo. Bueno, però... ara també vale que el poder es concentra en poques famílies també, no?
Però la qüestió és que...
Tot igual tenia més noms i cognoms.
La qüestió és que quan tu llences una vaga, la llences contra algú en concret. Mm-hmm. I en canvi, diguem així, els interessos de classe queden intactes. Mm-hmm. És en el cas, per exemple, de quan es parla de que matant a un representant del poder no fa res, perquè poden substituir-lo. Quantes vegades no s'han produït organitzacions obreres que segrestaven un industrial i el mataven després i no passava res, perquè seguia el fill o seguia un consell d'administració, això no canvia. O sigui, l'acció individual, ja sigui per terrorisme individual o a nivell de mobilització de vaga, no serveix de res si tu al darrere no prens el poder per canviar tota l'estructura en conjunt. Això és el que em vinc a referir. I si tires endavant una vaga general revolucionària, tens que tenir en compte que en un moment donat això ha de donar el següent salt qualitatiu i transformar-se en insurrecció armada per prendre el poder a l'Estat. Cosa que tan sols ni ells els plantejaven, simplement es quedaven en el punt de la vaga general revolucionària que afecta els interessos d'uns quants burgesos però deixa intacta l'aparell de l'Estat, que és la que assegura el poder com a classe a la pròpia burgesia. Aquesta és la diferència, val? Entre una qüestió que estigui enfocada a prendre el poder i una altra com l'anarquista que no està dedicada a prendre el poder, sinó a generar doncs, uns altres dinàmiques i, un altre moviment. Mm-hmm. La segona, respecte a la segona estratègia, i ja entrem més a concretar-ho, no? Ja estem parlant més de coses concretes com les conseqüències més concretes de l'estratègia bakuninista. La segona era recolzar el projecte polític que boicotejava els intents de reforma republicana que es volien fer des de Madrid, i això és el cantolanisme. Ara bé, la classe obrera a Barcelona no va secundar cap d'aquestes dues estratègies. I quan es diu Barcelona, s'està parlant del gruix de la classe obrera a Països Catalans i a tot l'Estat espanyol. On sí va triomfar aquesta estratègia, aquesta doble estratègia, com si diguéssim, va ser el COI, que tenia una concentració industrial en aquell moment d'uns 30.000 obrers. Uh-huh. Són pocs, en termes actuals, però en aquella època, doni-do, era un pol de concentració obrera significativa respecte al 80% de camperolat que hi havia en altres llocs, no? Uh-huh. Aquí sí que van triomfar de manera... la via insurreccional, seguim l'esquema dit de vaga general bakuninista. Bé, el cas del COI és il·lustratiu per veure el grau de responsabilitat dels bakuninistes en el fracàs de les perspectives de transformació que va obrir la Primera República.
She's lost control again. She's lost control.
Esteu escoltant Onda Libre.
Bé, doncs, com havien dit, arriba el punt de dur a terme aquesta estratègia, la de doble vessant, de vaga revolucionària i recolzament al cantonalisme, i on s'hi triomfa aquesta insurrecció, i és el primer exemple reeixit i que ens servirà per veure com va anar tota aquesta estratègia a nivell de Primera República, és a la ciutat d'Alcoi. Alcoi es forma un comitè de salut pública després d'aquest triomf de la insurrecció. I, bueno, hi ha una vaga general, reprimida, quan es reprimeix, els obrers contesten, agafen armes, derroquen l'Ajuntament i proclamen aquest comitè de salut pública. Va, fins aquí, doncs, això. Havia seguit l'esquema ja preconcebit per ells. Això d'entrada ja, aquest comitè de salut pública es contradeia amb els seus pressupostos antiautoritaris expressats en la consigna de denunciar tota conformació d'un poder polític, encara que tingués caràcter provisional, com un nou engany al proletariat i perniciós per a ell, com els propis bakuninistes expressaven en el seu congrés de Suïssa al 1872. Bé, el sumum de que la contradicció no és només amb aquest principi, sinó és que la primera mesura d'aquest comitè va ser impedir la sortida de la vila d'Alcoi a menys de tenir un passi. A menys que tinguessis un passi, no podries sortir de la vila d'Alcoi. Bueno, si això és una... Bueno, els bakuninistes, enemics de les restriccions i els formalismes, ara restablint-los una vegada al poder. Aquest oportunisme... Digues.
Perdó, van fer el muro de Berlín allà, no? Al coll.
Sí, no podien sortir... Em sembla que menys dones i nens.
Ah, bueno.
Podien sortir sense passi.
Com si... Bueno, lo de sempre, no? Mujeres y niños primero, sí. Totalment machista.
Sí, és el mateix que en el tema de comitè de milícies antifeixistes, per exemple.
Perdó.
En el seu moment, o... Bueno. A veure, aquest oportunisme i aquestes contradiccions entre teoria i fets es repetiran, però ja en forma tragicòmica, el 36, amb els comitès de milícies antifeixistes o l'entrada de ministres anarquistes al govern de la Segona República. Ja hem dit que podem establir paral·lelismes, doncs, evidentment. Què és el que els fa entrar més en contradicció? Què és el que els fa trencar les costures a la teoria anarquista quan es confronten amb el poder? Quan tenen que construir-lo concretament. Llavors totes les seves oients s'han per la borda, eh? Totes les seves consignes antiautoritàries i d'anticonformació de poder, això queda rellevat en segon terme. Però clar, com no hi ha hagut una preparació teòrica prèvia per afrontar aquell moment, doncs les inconseqüències i els desviaments i tot plegat, aquest desgavell de tot plegat, doncs acaba tinguent... Qui ho acaba pagant? Aquells que els han seguit. La classe treballadora que els ha seguit. Aquest és el problema. Que això no és que tingui unes conseqüències a nivell d'un llibre amb més o menys edicions. El problema és que després hi ha bales, repressió i sang. Per això ho dic, que és criminal el bakuninisme i l'anarquisme en general, Primera i Segona República. Bueno, ara estem a la Primera República. A part d'aquesta mesura dels passis, el nou govern de la ciutat del COI, el 73, ja ha estat pels principis d'inacció política aïllat de la resta de l'estat espanyol, de la resta de ciutats i del país, pels principis autonomistes, s'enfonsa sense resistència a l'escomesa militar del govern el 12 de juliol. Es podia fer, pregunto, un pitjor favor a la classe treballadora que aquest que llançar-la a la lluita sense cap programa concret? Bé, mentrestant, a nivell de l'Estat, els republicans intransigents trenquen les negociacions, com ja havíem dit, amb Pi Maragall i s'aixequen a Andalusia proclamant els cantons. Podem veure en això el trencament entre l'ala burgesa reformista de Pi Maragall, que vol la solució federal i iniciar les reformes democràtico-burgeses, i l'ala radical petit burgesa, que vol realitzar les aspiracions liberals més maximalistes. Ja hem dit que explicaríem la diferenciació entre uns republicans federals i els intransigents. Així, els intransigents concreten el seu accés al poder més ràpidament proclamant els cantons. Quan veuen que no tenen res que rascar a Madrid, perquè, diguem així, el repartiment del poder ja s'està fent i no els afavoreix, doncs trenquen i ho proclamen des de baix. Clar, això els assegurava uns jocs de poder que no tindrien amb les negociacions amb els federalistes. Ara qui ocuparà els càrrecs als ajuntaments, els nous proclamats cantons sobirans, seran aquests republicans intransigents, amb recolzament dels bakuninistes, que estaran sempre en minoria. I quan vol dir això minoria, vol dir que els representants naturals obrers, que són els de la Primera Internacional, aniran a remolc, una vegada més, com ja havia passat amb les Corts Constituents, a remolc d'un programa d'una classe que li és alena, que li és contradictòria, com és la dels partits republicans intransigents. En aquesta lluita, diem, del cantonalisme alien als interessos de la classe treballadora, s'havien de ficar els bakuninistes i amb ells tots els seguidors de la Internacional a l'Estat espanyol. Això va ser així perquè aquests veien en el cantonalisme una revolució de baix a dalt i que s'adeia als seus principis d'autonomia. D'aquesta manera, com hem dit, es junyia el jou dels interessos republicans, petits burgesos, a la classe treballadora. Com va acabar això, doncs? Com sempre que acaba quan manca un programa, un partit i unes consignes pròpies del proletariat, amb bales i repressió. Però bé, no davantem aconteixements. Tenim que els republicans intransigents van... diguem així, van començar una sèrie d'alçaments cantonalistes. No? Aquests nous governs consistorials tenien els bakuninistes en minoria. La direcció política i militar, que no eren els seus objectius, els objectius dels bakuninistes, es van deixar en mans dels republicans intransigents. És més, de cara a l'exterior, aquests republicans intransigents declaraven que no tenien res a veure amb els internacionals, arribant fins a l'extrem de disparar contra ells a Sevilla, en el cas concret de Sevilla, en el mateix moment d'enfrontar-se a les tropes del govern. És a dir, eren uns aliats sacrificables el dia de demà. Car de canó, pur i simplement. Val? I això havia portat aquesta política a abstencionisme en lo polític, aquesta estratègia d'extensionisme polític per part dels bakuninistes, que van deixar en mans d'aquests republicans el control de l'ordre militar i de l'ordre polític als nous cantons. Ara bé, què va faltar per al triomf complet d'aquesta insurrecció cantonalista? Primerament, la participació de Barcelona. És a dir, quan es van produir tots els alçaments cantonalistes a Andalusia, es van estendre fins a Llevant, Alcoi, Cartagena, etc. Si haguessin sigut pujant cap a dalt i haguessin tingut el recolzament, diguem així, del pol obrer més important de tot l'estat espanyol, que era Barcelona, l'èxit hagués sigut molt més durader, molt més rotund.
I el País Basc
rotund.
Tampoc va arribar?
Al País Basc, la industrialització i l'aparició d'un proletariat ja organitzat no és fins a finals del segle XX. No és fins a finals del segle XX. En aquesta època, el proletariat es concentra a Barcelona. Mm-hmm. Hi ha alguns altres punts, ja ho hem dit, al Coi i tal, però bàsicament és Barcelona, és la ciutat industrial. Ja ho hem dit, perquè Barcelona no s'hi suma a aquest moviment cantonalista, perquè és que no segueix els plantejaments bakuninistes. És forta la Federació Internacional, la Federació Regional Ibèrica, aquí a Barcelona, i sí que segueixen plantejaments de vaga revolucionària o estan discutint de quan plantejar-la, quan fer-la, però tot això del cantonalisme ja els hi queda bastant lluny. I a més, per què no dir-ho, també hi ha plantejaments nacionals o de qüestió nacional al darrere de per què això del cantonalisme a Barcelona no acabava de triomfar. Capitalitat, digue-li capitalitat nacional històrica, no? Un sentiment de capitalitat nacional o alguna cosa així. Bé, què podien fer llavors per triomfar els cantonalistes? Enfront tenien un estat desarmat, desarmat en lo polític construint-se encara, no definit, per tant, amb una li mancava una estabilitat política, però en l'instrument últim de l'Estat, que és la violència organitzada, també tenien greus problemes, no hi havia un exèrcit regular, és el moment també dels alçaments carlistes, que l'Estat és incapaç d'aturar-los, no té forces organitzades per poder-los aturar, o sigui, enmig de tot això hi ha el carlisme, ja ho vam veure en el seu moment. L'únic cos disciplinat i regular, però disseminat pel territori, era la Guàrdia Civil. Val? L'alternativa dels cantonalistes era anar pel dret fins a Madrid, aventurar-se en una campanya militar i aventurar-se en una campanya militar coordinada. Ara bé, aquesta estratègia militar, l'única que realment podia assegurar el triomf per a la seva causa, per la causa del cantonalisme, no va ser dut a terme. Per què? Perquè contradeia el principi bakuninista d'autonomia. Què vol dir això? Que cada ciutat podia actuar pel seu compte i sense coordinar-se organitzativament amb les altres. És més, si s'hagués fet així, si s'hagués coordinat per intentar dur a terme aquesta estratègia de campanya militar per arribar fins a Madrid i prendre el poder, si s'hagués fet aquesta cosa coordinada, això s'hagués vist com una perillosa maniobra política per part dels bakuninistes. Val? Per què? Perquè ja hagués sigut una cosa organitzada que hagués trencat amb els sacrosants principis d'autonomia i de sobirania individual o de federació d'individualitats que havia de ser allò dels cantonalismes, no? Amb aquests pressupostos, la possibilitat d'una ofensiva general contra el govern quedarà completament descartada. Davant d'això, el govern va poder concentrar tropes sense por que fossin hostigades, és a dir, va poder començar a concentrar tropes a Madrid, que volia dir també tot aquest cos de Guàrdia Civil disseminat pel territori, sense por que la molestessin, perquè els cantons estaven allà, i ni es parlaven entre ells els cantons, poca cosa podien fer, i una vegada que ja tingués a Madrid concentrada el gruix de les tropes amb aquest cos disciplinat a Guàrdies Civils, doncs enviar-los a fer un tour, no?, quasi, podríem dir, de sometiment per Andalusia, amb parades a cada ciutat revoltada. Aquesta idea de defensa individualitzada, de descoordinació entre col·lectius autònoms corresponia punt per punt a l'estratègia de Bakunin expressada el setembre de 1870 a les cartes a un francès quan parlava de la resistència francesa a la invasió prussiana. La guerra franco-prussiana és del 1870, és d'aquesta època, i segons Bakunin tenia que haver-hi una abolició d'una direcció centralitzada i la defensa havia de ser, i la defensa i la lluita havia de ser poble per poble, ciutat per ciutat, en contra de l'inversor prussià. Aquesta era l'estratègia militar del senyor Bakunin. En el cas de la guerra franco-prussiana, els francesos van passar-se pel forro aquesta consigna bakuninista i al final va haver un alçament general i un exèrcit regular que s'hi va oposar a l'intent d'intervenció prussiana. Però mira, l'estat espanyol, això dic que és important treure'n ensenyances històriques. Aquest principi bakuninista es va dur a terme. Ara veurem si va triomfar o no. el principi vacuninista aquest de defensa de ciutat a ciutat, poble a poble i sense una coordinació centralitzada. Bé, abans de començar a entrar a veure si realment això va funcionar o no des d'aquesta estratègia vacuninista, hem de dir que el trencament al si del govern entre republicans federals intransigents va provocar la dimissió de Pi Maragall i l'arribada al poder de l'ala dreta de la burgesia amb Castelar. Arriba Castelar i aquest convoca dos generals, el general Pavia per Andalusia i Martínez Campos, l'altre general, contra València i Cartagena. Ja ho hem dit, aconsegueixen portar els guàrdies civils com el gruix més disciplinat dels exèrcits i bé, els envien campanya cap a Andalusia, Pavia i cap a València i Cartagena, el Martínez Campos. Digues.
I aquí és on el Pavia es va fer fort i va cultivar la seva fama de tipo duro, no?
Exacte.
I després per això va fer també, això, suposo que li va donar, aquest gran èxit li va donar forces per després fer el cop d'estat final a la Primera República.
Bueno, davant d'un estat cuya base social, la seva base social és migradíssima, és a dir, no hi ha una societat civil tal com es coneix ara, qui controlava l'exèrcit controlava l'Estat. Per tant, Pavia controla l'exèrcit i després controlarà l'Estat a partir d'un cop d'Estat. Aquesta és una tònica d'intervencionisme polític per part dels militars que dura fins a l'actualitat. No ens pensem que l'Estat espanyol ha evolucionat en aquest sentit polític. Políticament parlant, la intervenció militar és una cosa que està fins i tot regulada a nivell constitucional. L'exèrcit és el garant últim de la unitat i del sistema polític actual.
Bueno, i el cap de govern, que és el rei, és el cap de l'exèrcit.
Exacte. No hi ha una diferenciació, però no. Bueno. A partir del 20 de juliol comencen a caure una a una totes aquestes ciutats insurrectes que havien d'oposar resistència en paraules de Bakunin, val? Sevilla, Còrdoba, Cádiz, el 10 d'agost, és a dir, el 10 d'agost, 15 dies després, tota Andalusia restava sotmesa a l'autoritat central. La majoria de ciutats van caure sense resistència, oposar-li una resistència concreta. És a dir, l'estratègia bakuninista només va durar 15 dies. Després va venir tota la repressió al darrere. Una vegada caiguda la ciutat, els més significats obrers que s'havien lluitat o s'havien significat més per la causa cantonalista, aquests van ser reprimits, evidentment.
O sigui, assassinats.
Sí. Bé, resistiren més a Cartagena per la seva condició de base naval. Per què van resistir més a Cartagena? Doncs és una cosa que expliquem després i amb això ja encetem la part final d'explicació de la desfeta des d'un punt de vista de política obrera de la Primera República.
Night. hola, hola, perdón. ¿Nos escuchas?
Salud, compañero.
Ahora sí.
Ah, hola, perdona.
No pasa nada, no hay que perdonar nada. Vosotros estáis trabajando, yo os estoy escuchando, he limpiado la bicicleta y ahora me voy a preparar lo que dicen la comida del mediodía.
Bueno, con este frío, antes... con bicicleta tiene mérito, ¿eh?
Sí, yo el sábado o el domingo la tengo que poner, la tengo que engrasar bien todos los piñones. O el sábado, a veces los dos días, depende de lo que tenga ganado ese, claro. Lo que tenga ganas más de trabajar. Y ahora ya estoy en casa, digo, voy a hablarles y a saludarles y a soltar un poquito de veneno.
A ver. No, bueno, no, yo por tu buena estona también llancharlo, a ver.
Ya usted. Bueno, la FAO, un organismo internacional de estos que teóricamente ayudan a los países no desarrollados, uh-huh. Sobre todo para que no tengan grandes hambrunas y les dan alimentos y les... Como dirigen un poco los países no desarrollados, sobre todo en plan de la alimentación, ¿no? Cereales, digamos...
Productos. Pero está actual, dices.
Bueno, todo lo que tiene que ver con alimentación. Bueno, pues la FAO está podrida. Y la FAO se vende. Impone a países no desarrollados, porque a los países desarrollados forman parte del, digamos, del monopolio de la Europa esa que dicen fortaleza, del país, ese pedazo de país que dicen Norteamérica, EU, y que van invadiendo y asesinando a todos los pueblos más, digamos, más débiles e imponiendo sus directrices económicas y políticas. Y cuando no juegan ese juego, pues hacen lo que hicieron hace...
¿Pero la FAO es del siglo XIX o no? No, es de ahora.
¿Cómo?
¿Es de ahora esto?
Sí, eso de ahora. Ah. Eso de ahora, porque...
No, ho deia perquè com pensava que anaves a dir alguna cosa del que estàvem parlant ara. No, és sobre el tema de la FAO, però què volies explicar sobre el tema de la FAO?
Sí, bueno, pues que se venden.
Se venden.
Que se venden.
Pues si alguien quiere mandar leche caducada al tercer mundo, gafas
bueno,
viejas...
Bueno, eso lo hizo hace unos 5 años, eso lo hizo en Alelé.
Sí, por eso lo digo.
I el Ruiz Mateo, no, com es deia? No, l'altre, el... Com es deia el presentador aquell unicejo? Ruiz no sé qué.
No sé.
També va
bueno,
por
también,
aliments.
Si queréis mandar vacunas de la gripe al tercer mundo.
Sí, bueno.
O contrabanda.
Eso de la gripe A ha sido un montaje. Eso ha sido un montaje muy bien orquestado. Y sobre todo a daros cuenta que con eso de la gripe porcina, que es mentira, primero dicen gripe A y cuando se dan cuenta dicen, joder, que no vamos a vender cochinos en el mundo, no vamos a vender cerdos. Uh-huh. Y entonces le cambian el nombre, pero la historia esa de la...
Ahora el cerdo somos nosotros.
Claro, la historia esa viene ya de los años 70 y algo, cuando una multinacional americana... tiene muchos problemas para la cría de cerdos a gran escala, a nivel agroindustrial, y cogen y pasan esa multinacional que en Estados Unidos tenía muchos problemas por medidas higiénicas, de salubridad, digamos, para criarlos de esa manera, y cogen y meten esa multinacional, la meten en México. Entonces ya hubo en el 70 y pico, ya tenían problemas, en el tocando al 80 viene un, digamos, a raíz de los animales no tener buena salud, pues vino algo de epidemia y eso. Lo taparon muy bien y desde entonces ya ahora ha mutado. Lo que ha pasado ahora...
Jo, mira, que pensava una cosa, que esperava que estaves trucant per defensar-lo del tema de vacunin i tot, i veig que no, que vols parlar del tema d'aquest.
No. Lo de vacunin...
Ja tenemos al primero que... Vacunin, no, no sé què...
No, bueno, lo de vacunin...
Et veig molt formal,
¿Cómo?
Et veig molt formal, que no hi entres aquí a trapo, pensava que entraves
ahí... No, lo de vacunin es parlarlo tu y yo personalmente.
Vale.
La emisora no me sedueix molt. Bueno.
No et sedueix el tema. Bueno, jo pensava que volies allò...
No, sí que em sedueix el tema, però que jo no vull discrepar, perquè en tu em porta molt bé i vull tindre, continuar tenint aquesta bona amistat, aunque tu tingues un posicionament polític diferent al meu o jo al teu, i ja està. Però és que tu i jo mai nos entengem en aquest posicionament, mai. Ni tu ni gent que té posicionament marxista.
Ja, suposo. No. Bueno, però aquí estem parlant de
teniu
fets històrics,
teniu por d'acabar com a la telefònica o què?
No, això mateix, no vull que un match del 37 no lo vull que en cap aspecte, perquè, a part, no eres tu només, eh? Jo tinc gent que conec i que són hasta guàrdies civils, i són amics meus.
Estàs comparant un marxista amb un guàrdia civil?
Hòstia, amigo mío.
I policies nacionals.
També són
però
amics
teus? Però per l'amor de Déu, també són amics teus?
També van en bicicleta?
Vaya. No, van en bicicleta. Ah. Pues tenen una...
Jo la sèrie aquesta de policies.
O sigui, són policies nacionals vacuninistes?
No, no, són gent... Jo mai m'he volgut apartar del poble. I per a mi aquesta gent, aquestes persones, el que passa és que jo en veig sé que en un moment determinat certes coses no les puc parlar en veig.
Home, és que són una mica gripe porcina, els policies nacionals.
No, és pitjor que gripe porcina.
Pensava però que anaves bueno, a dir ahí. Que en un moment donat els anaves a pagar un tiro.
No, 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 jo no, jo soc pacifista. Ah, bueno, jo soc posto ja, lo tinc claríssim. Bueno, lo que volia dir de la denúncia aquesta, que la FAU, lo que són els quadros de mando, les seus dirigents, se venen a les multinacionals d'aquestes transgèniques i agafen i als pobles les posen condicions. Teniu que plantar aquest producte, aquest blat, aquest blanc de moro, aquest xacibà, i si és transgènica, com si no és transgènica. Vol dir que apoyen la postura de
mira, en una cosa sí que ens assemblem anarquistes i comunistes. Saps què és? Que la solució o és internacional o no l'és. Proletaris del món, uniu-vos contra la FAO. Sí, és així, sí, i la solució té que ser internacional. El capitalisme es dota d'instruments d'intervenció internacional, no? FAO, Banc Mundial, l'Organització Mundial del Comerç, doncs els proletaris també tenim que fer-ho, no?
Això
que fem el moviment obrer català, però bueno...
Bueno, ara, deixa aquesta una miqueta apartada i una altra història. Vilanova i la Geltrú, castellano dibujante, grabador, literario, pintor y médico. Eran los años 1917-17, cerca de 1920. El álbum recogido y editado por NOS, no se ve que era una organización de intelectuales gallegos en aquel momento.
Me estoy perdiendo, pero ¿esto qué es?
¿Intelectuales gallegos en Vilanova y la Geltrú?
Sí, no, es una exposición
vale. Es un anuncio que haces.
Este Castelao, dibujante, vale. Grabador y literario, pintor médico.
Sí. Me suena. Sí.
Empezó el día 23 de enero. Uh-huh. No, empezó el día 19 de diciembre y acaba el 23 de enero.
¿En qué local de la CNT está?
Sí, exactamente.
Hombre, compañeros, es que ya
nos conocemos.
Igual que la fiesta que hicisteis hace unos días por mediación de Contrabanda. La fiesta aquella que hicisteis vosotros, una gente determinada.
Sí, gente determinada. ¿Sabes qué fiesta me refiero? No.
Sí que lo sabes.
No.
El cumpleaños de
lo
la
del
radio.
Aniversario, eso de la radio.
Exactamente. Ah. Hicisteis una paralela.
Hicimos una paralela.
Con la banda en global.
Ah, ¿eh? Sí, algo así.
Bueno,
total.
Para eso. La gente que quiera y que le vaya bien, es... hasta el día... Espera...
23 de enero, ¿no?
No, había comenzado el 23 de enero. Comenzaba el 23 de
enero. No. Empezó el 19 de diciembre. Vale. Es que tengo aquí el...
Y es fins al 23 de gener, ¿no?
Fins al 23 de...
A la Vilanova i la Geltrú.
Vilanova del Geltrú. Sí. El horari que està obert el sindicat en la exposició aquesta és de lunes a sábado, de 8:30 o de 18:30 hora o de las 6:30 a las 20:30. Vale. Y los domingos de 10:30 de la mañana a la 1:30 de la mañana.
Perfecto.
¿De la mañana? ¿De mediodía, no?
¿Cómo?
La una y media de mediodía.
Sí, empieza por la mañana a las 10:30 y acaba a la 1:30, a la vale. 1:30.
Muy bien.
Vale. Y el título de la exposición este se llama, tiene por título, Arte y Anarquía, por vale. la libertad de expresión y de opinión.
Perfecto.
Bueno, eso de momento queda ahí aparcado. Y ahora una rosita, y con esto me despido, sobre todo a las reformas que han hecho la Comunidad Europea apoyada por EU, Japón, y no sé si también le da apoyo, me imagino que China también le dará apoyo a la inmigración. En la inmigración han hecho en esta reforma, casi unos 10 han pactado, han hecho muchas canalladas, pero sobre todo una de las que me impactó y para mí es criminal. La gente se buscará la vida, ¿eh? La gente inmigrante que está aquí o que está allí en cualquier país, como los problemas que han habido estos días ahí en el pedazo ese del sur de Italia, de la isla de Calabria, que simplemente lo que han dicho por la tele y han dicho por la radio, y luego lo que haya en realidad, eso la gente que esté allí sabrá exactamente qué es lo que ha pasado. Pues para mí la canallada más grande es que haya una persona inmigrante, que lo mismo sea mujer o que sea niño, que sea mujer o que sea hombre, y que no pueda, que esté aquí viviendo, que ya tenga la nacionalidad española, portuguesa, digamos, los 27 países de la Comunidad Europea, y que hasta los 60, y que no pueda venir ningún familiar suyo, digamos, su mujer, su hermano, su madre, su padre.
Reagrupamiento familiar, aquest, famós.
Reagrupación familiar. Eso es una canallada que la Comunidad
fins
Europea...
¿Fins a 15 anys no poden? ¿Fins a quina edat no poden fer el reagrupament?
Hasta 65 anys.
Fins als 65 anys no poden portar aquí la família? Hòstia, pues li quedarà poc de veure-la, eh? Mare meva.
Clar, què estan fent con eso? Estan fent que la gent se planteixi un moment.
Ja.
Bueno, jo estic aquí,
no?
Sí, jo tinc treball, estic vivint bé, però jo vull que vinga la meva dona,
clar.
La meva parella. Jo vull que vinga la meva filla, que vinga el meu fill.
La
jo
meva
no puc
mare,
tenir.
El meu pare, no sé, ja.
Clar. Això, però l'han fet un fa uns dies, fa 10 o 12 dies, Això són uns canalles, per no dir-li més coses més fortes.
Totalment d'acord.
Bé,
doncs moltes gràcies per aquesta informació, perquè mira, si no l'haguéssim donat.
Ja.
No sé si és una cosa...
Jo l'haig d'escoltar així de rebote. Bueno, continueu el programa, que us queda ja un ratet molt curt.
Perfecte.
Salut, companys.
Salut, moltíssimes gràcies.
A reveure i salut.
Salut. Anem a sac. Havíem quedat en el moment...
A sac.
del lloc on sí que triomfa a nivell de Primera República. Bueno, recordem-nos, estem Onda Libre, programa quinzenal, quan ja falta mitja horeta perquè s'acabi el programa, de 12 a 2, tots els diumenges, Onda Libre. I estem parlant avui sobre Primera República per deixar-ho tot preparadet per que parlem de la restauració. Havíem dit que l'únic lloc on sí que va haver-hi una major resistència i sí que va triomfar durant més temps, va poder resistir durant més temps, el moviment cantonalista va ser a la ciutat de Cartagena. No tant per unes condicions revolucionàries o de conscienciació, etc., sinó també per la seva condició de base naval, és a dir, pel fet de fortificacions, canons i armes i logística. Per una qüestió logística, en definitiva. Quan els van acabar els queviures i les municions, els cantonalistes de Cartagena van decidir emprendre una expedició contra Madrid. Ara sí, ara era el moment, però ja quan tot estava en contra, no? Andalusia estava sotmesa... Bé, vacuninisme en estat pur, això, Vull dir, oportunisme, en el moment en què toca fer el que s'hauria d'haver fet, doncs es fa de manera descoordinada i etcètera, etcètera. Bé, una sola ciutat contra el poder intacte de l'Estat. Aquesta és la idea que van intentar els vacuninistes des de Cartagena. L'expedició aquesta contra Madrid no va arribar més enllà de la província, no va arribar ni sortir de la província, i l'alternativa doncs va ser utilitzar els bucs de guerra que hi havia a la plaça aquesta fortificada de Cartagena per tal de fer incursions per les costes de Llevant i Andalusia. L'objectiu declarat no era la sublevació de les ciutats marítimes que s'anés trobant aquests bucs de guerra, sinó amenaçar-les, i no m'ho estic inventant, això és publicacions de l'època, amenaçar-les amb el seu bombardeig, amb el bombardeig dels bucs de guerra, a menys que portessin a bord els queviures i els diners que els hi demanessin. És a dir, extorsió. Extorsió sota una fraseologia revolucionària, però extorsió. Si al principi de tot, quan les insurreccions cantonalistes del juliol, el principi era que cadascú el que fos d'ell, val? És a dir, aquest sobiranisme cantonalista autònom, a partir de la desfeta havia passat a ser de cadascú, tot per Cartagena. És en aquest punt de la desfeta ja s'havia llançat juny al principi del cantonalisme sobirà i tots els esforços, volguts o no, consentits o no, havien de ser per sostenir la gent de Cartagena. Una altra lliçó de com és el vacuninisme en la pràctica va ser la lleva de reclusos que van fer alliberant-ne més de 1.800 de les presons de Cartagena. Aquesta acció enllaça molt amb els principis anarquistes sobre les presons i la seva funció social. L'altra és no és només aquest principi marxista, sinó que és un principi que sosté el propi Bakunin, que saludava com a revolucionari, en paraules textuals seves, el desencadenament de totes les males passions, referint-se al bandoler rus de l'època com a model de veritable revolucionari. Per referir-se al bandoler rus, és que va utilitzar aquest concepte. Aquesta caracterització romàntica del delinqüent i del lumpen per part dels llibertaris arriba fins avui condensada en la consigna Avall les presons. Bé, tornem a Cartagena del 1872. Davant d'aquesta política de la Junta Revolucionària, de lleves de reclusos i enviar els bucs de guerres per extorsionar les ciutats dels voltants, el govern què va fer? Doncs no es va prendre ni la molèstia de desfer a canudar-les les fortificacions de la ciutat. Tant per tant, després les hauria de refer. Per tant, no es farien feina. Només havien de limitar-se a esperar la descomposició dels cantonalistes tal i com sí que va succeir. Com a balanç de l'actuació del representant del moviment obrer d'aquell moment, és a dir, la Federació Regional Ibèrica de la Internacional, sota control vacuninista en l'experiència republicana, podem dir, 1, que en el moment de la revolució els vacuninistes van haver de despullar-se de tota la seva teoria. En un primer moment van sacrificar el seu suposat abstencionisme polític amb el subterfugi de la llibertat individual. Després va venir el principi de l'Estat, la deixadesa del seu principi respecte a l'Estat, creant una sèrie de nous estats-ciutats, i després van deixar de banda l'últim principi, el de l'immediatisme revolucionari participant al costat de la petita burgesia cantonalista. Per últim, el proclamat principi vacuninista antigovernamental el van deixar també de banda participant en les juntes revolucionàries que es van constituir a cada cantó. L'efecte de tot això va ser el malbaratament dels esforços revolucionaris del proletariat del moment, la seva difuminació aïllada enfront del govern central. En una paraula, i citant Engels, els bakuninistes en la Primera República van donar un exemple insuperable de com no devia fer-se una revolució. Així entrem ja pròpiament a explicar el que és la restauració. El que farem és fer una breu introducció de principis del que va ser la restauració borbònica del 1874. Aquesta restauració és fruit directe del fracàs de l'experiència republicana. Aquesta pot ser la primera tesi, la tesi més principal, és la contrarrevolució triomfant i coronada.
val? Coronada perquè és un rei, eh? qui arriba un altre cop al poder. El seu arquitecte polític és Cánovas del Castillo, val? Que serà, em sembla, el que correspondrà després en el bipartidisme al sector conservador, el Cánovas del Castillo. Ell és l'artífex de la instauració i del sistema polític bipartidista, que és el que més li sona a la gent sobre el tema de la restauració borbònica, un bipartidisme que havia de conservar el poder, amb aquesta alternança en la gestió del règim, una mica com ara, no?
Volia comentar això, que Cánovas sí que era el conservador d'aquest govern bipartidista, i el liberal era Sagasta, que és el que vam portar l'últim programa en el tema de publicacions. Vam parlar de Sagasta, que va ser 7 cops president del govern, 7 cops, per què? Per aquest bipartidisme, no? I és el que va impulsar tota la legalització un altre cop de les associacions i tot això. Però això ja és més endavant.
Bé, doncs aquest bipartidisme va ser una cosa instaurada conscientment per gestionar el règim, ja que el propi Cánovas no és idiota, el tio no és tonto, com moltes vegades ens pensem que les classes dominants únicament es mouen per interessos més immediats i únicament d'una forma molt limitada i primària, i no és així. Les classes dominants són molt intel·ligents. O tu li oposes una política intel·ligent a això, o ells et guanyaran en astúcia i en mitjans, i Cánovas del Castillo va donar que ja no es podia fer política com abans de 1868, quan va és la gloriosa, el enderrocament d'Isabel II, i que va donar lloc a l'experiència republicana. Alguna cosa havia de canviar, val? Amb aquesta restauració borbònica. Si la monarquia restaurada representava la tornada al poder de l'oligarquia terratinent feudal i la gran burgesia comercial monopolista, aquesta ja no podia exercir el poder amb les seves formes inquisitorials tradicionals. I quan dic inquisitorials tradicionals m'estic referent al període de govern de Ferran VII, per exemple, val? Amb aquella madura. No, ara tenia, doncs, que havia de modernitzar-se perquè tot continués com abans. Aquesta idea de progrés es repetirà quan mori Franco, per exemple, i les classes dominants, que havien pogut conjurar el perill de revolució democràtica republicana gràcies al feixisme, ara van voler, o després van voler, evolucionar per fer-se europees. Doncs una mica és la idea actual d'aquell moment de la restauració borbònica. El 74, Cánovas va aprovar una constitució on s'hi podien sentir a gust fins als liberals burgesos que van utilitzar el nou Parlament per donar sortida a la seva retòrica buida de continguts polítics transformadors. Aquests són els que se'ls va conèixer com a progressistes, els liberals que, bueno, doncs, volien utilitzar eines parlamentàries i eren l'oposició, com si diguéssim.
O sigui, jo diria que és sense trencar els motlles del antic règim, adoptar formes més modernes, no?
De gestió política.
D'una mica liberals, però respectant totalment les oligarquies, tot per això. O sigui, que aquesta va ser una estafa total.
És com actualment la Constitució que consagra com a principi constitucional el dret a la propietat privada i la defensa de la propietat privada i el mercat com a rector de les relacions socials de producció, no? Doncs en aquella època, mentre els interessos últims estiguessin salvaguardats, que hi haguessin dos partits que discutissin en un Parlament i una suposada separació de poders, no era problema, perquè els terratinents d'Andalusia i de Castella i la burgesia comercial doncs pogués seguir gaudint dels seus beneficis. Bueno, una
o
prova,
més que abans.
O més que abans. Una prova ho tenim amb la febre d'or aquí, perfectament, no? Després, és com l'alternança actual de partits, no?
Vull dir, PP-PSOE.
PP-PSOE, i després es poden donar casos de corrupció política i d'especulació immobiliària fins a arribar a la gent a situar-la en situacions de quasi d'extrema pobresa, com ha sigut tot el cas de la bombolla immobiliària, no? I el règim continua, el rei, bipartidisme i endavant. Tot això té a veure molt amb lleis electorals, que és una cosa que també veu molt d'aquesta experiència de restauració borbònica. Per això és el que dèiem abans, no? La nostra tesi o la idea que ens anava vinguent quan estàvem estudiant aquest període. I és els paral·lelismes tan forts, tan clars, tan evidents, tan punyents que es poden establir en l'època actual amb el de la restauració borbònica. Jo crec que és per això que la historiografia actual, la que s'ensenya a les escoles, fins i tot, que és diguem així, l'única historiografia que tocarà més de prop a la majoria de la gent, és un període històric que passi tant de puntetes.
Sí.
Perquè és que és flagrant el paral·lelisme que es pot fer en un i en un altre, no? L'autèntica mentida que és el règim democràtic burgès parlamentari. no sé.
Bueno, i després, bueno, el proper programa ja parlarem més extensament, però tot el tema de la Mano Negra, no?, com a grup terrorista antagònic dels dos partits de govern, que serveix per tot tipus de coses, no?, que és una agrupació terrorista que tots els indicis apunta que és inventada, d'anarquisme al camp i tal, que serveix per represaliar un munt de gent i il·legalitzar partits, associacions, una mica com ara amb la ETA, no? Promoure les lleis més dures gràcies a que a sensibilitzar l'opinió pública amb tot el tema del terrorisme, no? I ja s'utilitzava llavors.
Bueno, amb això no diem que darrere la Mano Negra no hi haguessin camperols anarquistes ni que darrere d'ETA hi hagi militants revolucionaris bascos.
Sí, però utilitzats totalment per això.
Però després l'Estat, evidentment, estableix una estratègia on criminalitza tothom. Tot l'entorn i tothom, tot és ETA, com ara, o en aquell moment tot era Mano Negra.
Sí.
No? Serveix com a pretexta per augmentar la repressió per part de l'Estat.
Però és el que dèiem, sí, però és el que dèiem en el sentit de que no es parla molt d'això perquè es podrien fer paral·lelismes, no? Perquè en el cas de Mano Negra sí que havia anarquistes al camp, però hi ha un munt de proves que demostren que era una organització fantasma, no? Des d'un guàrdia civil que es troba les bases de Mano Negra sota una pedra a la muntanya fins a moltes històries. Bueno, de fet, això de Mano Negra ja es recorda una mica en conya, no?
Bueno, no,
inclús hi ha xistes.
Ah, sí? Pues, quin?
No sé.
Ara, yeah. Ahà.
És que és molt cutre, no l'explicaré.
Home,
no,
aquí
no,
és l'acudit
no.
A la Mano Negra.
No.
El deixes pel pròxim programa?
Sí, haurà d'esperar 15 dies.
No, a veure, el paral·lelisme que es podria establir entre moviments armats, lluita armada i estratègia de l'Estat, podríem fins i tot treure a col·lació les últimes declaracions del Rubalcaba, que parlava de que ETA estava preparant un gran atemptat. O sigui, sembla com si la, quan és una cosa que ni la ETA ho ha dit, ni ho ha explicitat, ni ha demostrat. Diu que hi ha uns papers que li han trobat a un que van detenir de la ETA, que deien que això, que, perdó, de ETA, que hi hauria un gran atemptat. Quan no han ensenyat aquests papers i simplement, doncs això, ha quedat en unes paraules del Ministeri d'Interior. En el o fons quan sembla que ho estigui desitjant.
O quan es va atribuir a la ETA lo de l'atemptat aquest de la Totxa, es diu?
Per exemple.
O coses així. No dic que l'ETA no existeixi i no dic que no tingui importància el que fa la gent, no?
Hi hagin uns principis que són aliens a l'Estat.
Però que ningú pot negar que l'Estat utilitza pels seus interessos. Sí. Només dic això, no mateix amb la Mano Negra.
Sí, no ens pensem que l'Estat està, diguem així, altruistament i sota els principis de l'Estat de Dret lluitant contra el terrorisme separatista, no? Com ho diuen ells, no? Moltes vegades respon a interessos electorals, que és una cosa que ha sigut denunciada per la pròpia ETA, que el terrorisme s'utilitza per qüestions electorals,
bueno, i per
enfortir la pròpia estructura de l'Estat a nivell repressiu.
Com,
no?
I com bueno, el cas de les associacions aquestes de víctimes del terrorisme, que n'hi ha una del PSOE, una del PP, una de, no? Bueno, el mateix que als Estats Units amb Al-Qaeda, no? Hem dit la ETA perquè és aquí. Però serveix per promoure lleis antiterroristes i, pues, i anar contra tot qui esqui.
Bueno, això reforça aquesta idea de paral·lelisme,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
Hem començat parlant sobre el tema de la Mano Negra, que és fruit de la restauració borbònica, i acabem parlant de temes actuals.
Sí,
eh?
Sí, exacte.
Això és l'important d'aquesta recuperació històrica que n'estem fent aquí, no? Extreure'n ensenyances per l'actualitat. Bé, doncs, bueno, ens hem sortit una mica, però tornem, eh? Estem a l'any 74, restauració borbònica, Cánovas del Castillo fa aprovar una Constitució i amb aquesta maniobra Cánovas assegurava una estabilitat institucional, com havien dit, amb la participació activa de l'oposició en aquesta tasca de gestió del règim. Les eleccions es convoquen sota unes condicions que donaven uns resultats prefabricats que asseguraven unes alternances sòlides i tranquil·les pel règim, no? Entre conservadors i liberals. Quasi calcat una mica de la situació actual amb una llei electoral proporcional que afavoreix els grans partits, que són dos, PP i PSOE. La corretja de transmissió d'aquesta estratègia electoral que havia d'assegurar l'alternança tranquil·la per la gestió del règim serà el cacic del poble. El cacic de poble és la corretja administrativa. És un personatge de l'època amb poders administratius quasi il·limitats i que el faculten per estendre tota una xarxa clientelar que assegurava els resultats electorals construïts des de Madrid. Aquesta aliança feudal caciquil, no? Feudal per l'Estat i caciquil per lo local, ja està la construcció de l'Estat capitalista burgès en l'època de restauració borbònica, un estat burgès que es caracteritza per la lliure competència. Si alguna cosa pot caracteritzar tot aquest període és l'autèntic marasme socioeconòmic en què cau l'Estat en general, i sembla que tota la societat al darrere d'ell. Sembla. A nivell de països catalans, només les classes dominants semblen fer alguna cosa. Quan dic semblen fer alguna cosa, en realitat estem dient que és l'esclat de l'explotador, de la burgesia, del burgès, que se sent segur i que paga, no? sense mirar per a què, paga perquè es construeix una visió del món adequada als seus interessos, això és la Renaixença, i gaudeix sense fre dels seus béns, això és la febre d'or, i que acabarà amb una de les fallides financeres més importants que ha conegut la història d'aquest país. Una mica com ara, quan després de 25 anys de confiança en si mateixa i de creure's en la impunitat, la burgesia catalana comença a demostrar-se com el que és a dir, parasitària i corrupta. I quan tinc 25 anys de confiança en si mateixa, són 25 anys de govern conservador pujolista de Convergència i Unió.
Ja comencen a caure millets i etcètera.
Millets, etcètera, val? Amb un nou cicle polític. Amb això no estem dient que gràcies a que hagi arribat el tripartit al govern hagin arribat forces de progrés i forces obreres i per això
no,
desemmascarin...
Ha canviat la burgesia.
Ha canviat la fracció de la burgesia, la fracció de la classe dominant que hi és al poder, sí. Val? Abans hi era la gran burgesia catalana amb interessos a Madrid, doncs ara ha entrat una altra fracció de la burgesia amb una base més nacional, podríem dir-ho així, i més petita burgesia, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, no? I aquella burgesia una mica més moderada que pot ser el PSC. Bueno, clar, això deixa el descobert, o sense tanta protecció política com podia tenir l'altra burgesia, la del Millet, amb Convergència i Unió. Una mica és el que va passar en la restauració i el que és conegut aquí com la febre d'or. Però ja ho veurem en programes amb més detall. L'època de la restauració és també l'època de la penetració del capital forani, que ja no ens abandonarà mai més, aquesta penetració de capital forani fins a l'època actual, que és fruit de l'abandó de qualsevol missió modernitzadora per part de les elites autòctones. Un exemple d'aquesta penetració del capital forani és unes declaracions del Times, el 1883, que arribava a afirmar que, y cito textual, por fin hemos hallado lo que nos convenía. El ministerio que hoy rige los destinos de España es el gabinete más afecto a los intereses británicos que en Europa tenemos, incluso los de Portugal y Turquía. Això és el Times del 1883 respecte al règim de la restauració, no? El que opinaven respecte al règim de la restauració.
Contentíssims.
Vamos, més que Portugal i Turquia. Bé, es va arribar al punt que el deute extern de l'Estat espanyol va posar la política econòmica de l'Estat en mans d'usurers estrangers com el Banc de París i de les Pays Bas, és a dir, qui dictava la política econòmica i d'Hisenda a l'Estat espanyol no era els ministres, és a dir, no hi havia una sobirania nacional, sinó que ho dictaven els interessos de banquers exteriors, val? De capital forani. La tendència, per tant, anterior es reforça i concentra. I quan diem anterior, és aquella anàlisi que havíem fet sobre la fallida de la construcció de l'Estat liberal, carlisme, etc., tot allò que havíem parlat, no? Quina és la tendència que es reforça i es concentra? És la del terratinent, que no vol indústria i lluita per ofegar-la, per ofegar aquesta indústria, perquè tem la concentració del proletariat i perquè tem la política proteccionista de la manufactura que pot dur a terme aquest industrial. Ell vol el lliure comerç, val? Vol el lliure comerç perquè vol exportar el blat, per ser molt esquemàtics, No vol una protecció laboral que suposaria l'aparició d'aquest proletariat, que faria extens els drets dels treballadors al seu camperol, perquè ell vol camperols miserables amb jornades esgotadores que no es moguin mai de les terres que conrea per ell, val? I per disciplinar aquest camperol en situacions semifeudals o feudals directament, doncs compta amb la Guàrdia Civil, aquest cos repressiu i militar que dura fins a l'actualitat i que suposem que la Tercera República o, no sé, el moment de ruptura que sigui, dissoldrà d'una vegada per totes, val? És una qüestió pendent també, vull dir, dissoldre cossos que històricament són de mal record per al proletariat.
I encara estan.
I encara estan. Una altra cosa que es reforça és el minifundisme industrial de Catalunya. Per què és aquest minifundisme industrial? Per què totes aquestes petites indústries respecte a lo que eren tendències en altres zones d'Europa, no? Que hi havia una major concentració industrial? Doncs precisament per això, perquè si l'Estat està en mans de del terratinent i el burgès comercial, monopolista, l'Estat no posa, no recolza la concentració industrial. I això és una de les coses que expliquen el minifundisme industrial. Bé, la restauració és, doncs, i per fer-ho com en una frase, no? Allò, la restauració és el regnat del latifundisme castellano-andalús. És l'esclat de polític i de modus de vida, no? I de visió de l'Estat i de la societat del latifundisme, del del terratinent.
O sigui, del terratinent, el cacique més ranci de la vella Espanya, d'allò, lo més... ranci que pots tirar-te a cara.
Que folclòricament és a toros, braus i
sevillanes
i
cantaores i ja està.
Del més retrògrad en lo social i en lo polític. I aquesta dinàmica,
bueno, una mica,
ens acompanyarà fins a l'actualitat,
no,
aquesta dinàmica.
Imatge rància d'Espanya, no? De que es ven els souvenirs i que surt a la pel·li de Woody Allen i tal, no?
Sí.
La folclòrica i...
Doncs tota imatge, tota idea té un origen social, històric.
I aquest és l'origen.
I aquest és l'origen, exacte.
L'Espanya canyí.
L'Espanya canyí és la fallida de la Revolució Democràtica Burgesa, és la fallida de l'Estat liberal. I és la...
És el que fa que Espanya no sigui França.
Sí, quan nosaltres diem és que Espanya és diferent, és que els espanyols són diferents, això són bajanades. No és que Espanya i els espanyols siguin diferents, sinó és que malauradament aquí, perquè s'han fallat dues vegades per intentar transformar les coses, dues repúbliques fallides, la classe dominant és la classe dominant reaccionària, sotmesa als interessos del capital forani, que l'única visió de país que té, i ja parlo a nivell d'Estat espanyol, i quan també, evidentment, incloc la classe dominant de països catalans, l'única visió de país que té és la que afavoreix els seus interessos. Mm-hmm. Per això l'FP no funciona tampoc, per exemple, per això l'inversió en I+D és una de les més baixes d'Europa, és una classe dominant que només veu beneficis immediats i segurs en activitats tradicionals i especulatives.
Mm-hmm.
No té sentit de progrés. Perquè no han estat obligada per això. Sap que en un últim moment té l'exèrcit al darrere per ofegar qualsevol mena de canvi.
Spain is different.
Spain is different, però hi ha una explicació històrica de per què.
I tant. Bé, hem arribat al final del programa, no hem pogut explicar tot el que volíem, però bueno, així tenim una excusa perquè estigueu aquí amb nosaltres d'aquí 15 dies, acabant d'explicar tot el tema de restauració amb aquests grans paral·lelismes, i com sempre no deixeu d'escoltar Contrabanda FM, el 91.4, i bueno, d'aquí la setmana que ve tindreu la repetició del programa avui per qui no hagi pogut escoltar, i ens veiem d'aquí 15 dies.
Bé, doncs, fins aquí 15 dies. Tingueu molt bona setmana i seguiu escoltant aquesta la vostra ràdio, Contrabanda FM.
Adéu-siau.
Salut.